Ara passen 6 minuts de les 11 del matí. I amb aquesta sintonia que sentim, doncs és inevitable haver de parlar de cinema, que és el que ens ocupa a partir d'aquest moment i fins al punt de 11:45 del matí. Parlarem de cinema, un sector que, com tots, com la majoria, com comentàvem abans en la secció d'economia i de feina, s'està veient afectat, per exemple, moltes sales tancades i un nombre d'estrenes que des del mes de març passat doncs és molt, molt reduït. Però hi ha alguna estrena, hi ha algun cinema obert que s'atreveix doncs, a fer-ne d'alguna i la majoria són en plataformes digitals com Netflix i Filmin, com us explicarem a continuació. Comencem per una pel·lícula protagonitzada per Tom Hanks que s'estrena aquest cap de setmana i és News of the World, Notícies del Gran Món, una pel·lícula que es va estrenar el 25 de desembre a Estats Units i que arriba aquest cap de setmana als cinemes, als pocs cinemes que estiguin oberts del nostre entorn. Com us deia, protagonitzada per Tom Hanks i dirigida pel Paul Greengrass, que és el director del Mite de Bourne, Green Zone o Captain Phillips, que també estava protagonitzada per Tom Hanks. És una pel·lícula d'estil western, és un western dels pocs que hi ha actualment i que ens explica la història de situada 5 anys després de la fi de la Guerra Civil nord-americana, en la qual el capità Jefferson Kyle Kidd, que és el Tom Hanks, és un veterà de guerra de 3 guerres i viatja de ciutat en ciutat narrant notícies, parlant de presidents i reines i diferents esdeveniments que tenen lloc a qualsevol racó del món. En aquesta travessa del Jefferson Kyle Kidd pels Estats Units, un dia, a les Grans Planes de Texas, es troba a una nena. El capità coneix a la Johanna, una nena de 10 anys, que va ser segrestada 6 anys enrere, per la tribu índia Kiowa, i que durant aquests 6 anys va ser educada com un d'ells. La Johanna, en contra de la seva voluntat, de cop ha d'anar-se a viure a casa dels seus oncles, que és un lloc hostil i desconegut per a ella, després de viure aquests 6 anys amb els Kiowa, i el capità Kidd accepta lliurar la nena als seus tutors legals, en aquest cas als seus tiets. Durant el viatge, tots dos recorren molts quilòmetres a través d'aquestes planes d'Estats Units que tots hem vist a milers de pel·lícules, i a través d'aquest viatge entre la natura s'enfronten a moltes dificultats, tant humanes com naturals, en la recerca d'un lloc el que puguin anomenar llar. Una història entre Tom Hanks i aquesta petita nena de 10 anys, la Johanna. Sentim el tràiler.
És difícil encontrar el camí a casa.
Johanna! Johanna!
Damas y caballeros, soy el capitán Jefferson Kyle Kidd y estoy aquí para traerles noticias desde nuestro gran mundo.
Le pagan por contar historias. Nunca había oído hablar de eso como una profesión.
No es una ocupación de ricos, como puedes ver.
¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¡No voy a hacerte daño! ¿Me entiendes?
Toby, I call, but,
Amigo. Aquí pone que te llamas Johanna Leonberger. Los indios te acogieron cuando atacaron a tu familia 6 años antes. Su padre, su madre y su hermana fueron... Bueno, fallecieron. Tiene familia en Castroville.
Capitán, ¿por qué hace esto?
Necesita reír. Y soñar necesita nuevos recuerdos.
El camino está cortado.
¿Eso dice la ley?
Ahora sí.
Capitán, tú, Johanna. No tengo ni idea de cómo se cuida una niña. Es una fotografía. Es mi mujer. Tienes buena mano para los caballos. Eso es un caballo.
Caballo. Capitán.
Capitán. No te equivoques. Capitán.
Dicen que es esa cautiva de Wichita Falls.
¿Qué quiere?
¿Cuánto pides por ella?
Esta niña no está en venta.
Bueno, doncs aquí sentíeu aquest tràiler, no? Una pel·lícula molt emotiva, no? Amb aquest viatge d'una jove de 10 anys amb el Jefferson Kyle Kidd, que interpreta Tom Hanks. La Johanna està interpretada per també una actriu, doncs, jove, no? Elena Sengel, que s'estrena amb aquesta pel·lícula. S'estrena aquest cap de setmana a alguns cinemes, però també a partir del 10 de febrer es podrà veure a Netflix. Dirigida per Paul Greengrass. News of the World. Aquesta que sentiu és la banda sonora de la cortesia del nostre tècnic Àlex Santamaria, que ha estat molt, molt ràpid aquí. Parlem ara d'una altra pel·lícula que en aquest cas també s'estrena a Netflix, però aquest mateix cap de setmana. És Bajo Cero, una pel·lícula dirigida per Lluís Quílez i que està protagonitzada per un elenc reconegudíssim d'actors nacionals com són Javier Gutiérrez, Carra Elejalde, Patrick Criado o Àlex Moner. Tots ells molt coneguts, que els tenim molt vistos de les pel·lícules que es van estrenant. És un thriller d'acció situat en l'hivern, en una temperatura sota zero, com ja diu el mateix títol, en la nit tancada, i es situa a meitat d'una carretera despoblada, en la qual un furgó blindat és assaltat durant un trasllat de presos. Algú que no coneixem la seva identitat busca un dels presos i no s'aturarà fins poder treure'l de dins. El seu pla, que estava molt ben pensat i el fa sense importar-li les conseqüències, doncs el tira cap endavant. El Martín, que és el conductor del furgó, aconsegueix trinxerar-se dins del furgó amb els reclusos, amb els presos, i es converteix en l'obstacle d'aquesta persona que els volia lliurar. Obligat a entendre's amb els seus enemics, el Martín, que és el conductor del furgó, tracta de sobreviure i de complir aquest deure, no? aquesta feina de transportar-los en una llarga nit, sota zero, amb molt de fred, una nit de malson, que finalment doncs es veurà, no? Aquí la pel·lícula com sobreviu dins aquest furgó amb els presos. Sentim també aquest tràiler, una pel·lícula que serà posarà una mica nerviosos, no?
¿Habías hecho antes algún traslado de presos en esta zona?
No. Va a llevar cara, macho.
Llevamos a 6 con un coche patrulla de escolta. Lo más importante es la discreción y la seguridad.
¿Me oís? No os veo. Hay demasiada niebla. Reducid la velocidad, por favor. He perdido el contacto visual. ¿Estáis ahí?
Martín, ¿qué está pasando fuera?
¿Dónde está tu compañero?
¿Por qué estamos parados?
¡De aquí no va a salir ni Dios!
Buenas noches. Entregádmelo y saldréis vivos.
Te estás equivocando. Ese tío son asesinos.
¡Está quemando! ¡Está quemando!
¡Abrite!
¡No! Tú has hecho algo y nosotros no vamos a pagar por ti.
Bueno, una pel·lícula que algunes crítiques ja la posen com la millor pel·lícula espanyola que s'ha estrenat fins ara a Netflix, aquest thriller d'acció. Veurem, no? Què tal aquesta Bajo Cero, que s'estrena avui, a partir d'avui, es pot trobar a Netflix, amb Javier Gutiérrez, Carra Elejalde, Patrick Criado o Àlex Moner, entre d'altres. I seguim amb més pel·lícules, en aquest cas una que s'estrena a Filmin també a partir d'avui, dia 29 de gener, Cosmética del Enemigo, que està dirigida per Quique Maillo, un director que fa uns anys va guanyar el Goya a millor director Nobel. I també és un thriller que ens situa en la història del Jeremías Angust, que és un arquitecte d'èxit que es dirigeix a l'aeroport de Tòquio i perd el vol. Perd el vol a causa d'una trobada que té amb una misteriosa jove que es diu Texel Textor, déu-n'hi-do amb el nom, que l'aborta el Jeremias Angus. Aquests dos personatges inicien una conversa que es va enrarint una mica fins a esdevenir en una cosa bastant sinistra i criminal. Aquesta pel·lícula és una adaptació de la novel·la també amb el mateix nom d'Amélie Nothomb, Cosmètica de l'enemic. És una novel·la homònima. I si us sembla, doncs sentim també aquest tràiler.
Hola, Jan. He tenido problemas de camino al aeropuerto y he perdido el vuelo.
Detesto los aeropuertos. ¿Usted no?
¿Quién es usted?
Soy Texel Textor. Apuesto que usted está aquí en viaje de negocios.
Eche un vistazo. Es mi trabajo. Soy arquitecto.
Dime, ¿has matado a alguien alguna vez? Te voy a pedir que cierres los ojos y visualices lo que estoy a punto de contarte con todo detalle. ¿No nos conocemos?
No, lo siento, creo que no.
Era la total perfección.
¿Por qué hace esto?
Porque me apetece.
La mentira debe repetirse más que la verdad para ser creída.
Te he buscado todos estos años.
Dime lo que sepas de la desaparición de Isabel.
¡Abran la puerta! ¡Abran esta puerta!
¿Qué va todo este juego?
¿Te parece un juego?
¿Qué es lo que quieres de mí?
Pel·lícula que fa bona pinta, eh? Cosmètica de l'enemigo, amb aquesta banda sonora que ja et posa en alerta. Sembla que estarà bé. Estarà bé veure Cosmètica de l'enemigo, de Quique Maillo. S'estrena avui a Filmin. I en aquest cas anem amb una pel·lícula d'animació, amb un protagonista que té un cognom que us sonarà, potser, a alguns que estigueu atents a les noves estrenes de Netflix. La pel·lícula és Lupin III, The First, que és una pel·lícula, una adaptació de la història del manga Lupin III, que està escrita per Monkey Punch. És una pel·lícula japonesa dirigida per Takeshi Koike i que es va estrenar, al Japó el 31 de maig de 2019. És a dir, arriba aquí després de bastant temps, gairebé 2 anys de la seva estrena original. Arriba a Espanya gràcies a la distribuïdora Selecta Vision, que és molt coneguda ja per la distribució d'aquest tipus de pel·lícules, de mangas, com és el cas, per exemple, de Lupin III. Aquesta història parla d'un carismàtic lladre que es diu Arsène Lupin III, que fa equip amb una dona anomenada Letitia per trobar i robar el diari Breton, un tresor que ni tan sols el seu llegendari avi, Arsène Lupin, va poder obtenir. És una aventura que durà Lupin i el seu pintoresc equip a revelar una conspiració nazi, és a dir, que té aquest toc històric, aquesta pel·lícula. També els portarà a escapar de la policia i, finalment, com en la majoria de pel·lícules, a salvar el món. És una adaptació en animació 3D per ordinador del manga creat, com us hem dit, per Monkey Punch, que, segons diuen, és tota una icona. Una pel·lícula que té un estil molt semblant al de Pixar, per com estan fets els personatges, i jo crec que pot estar bé. Sentim també el tràiler.
No puedo esperar.
Mi nombre, Letitia.
Los dos vamos tras el mismo tesoro, ¿no?
Te daré toda la información que tengo. Pero a cambio, tú me ayudarás a resolver el misterio del diario Breton.
Gracias por la avioneta.
Se dice por ahí que el diario Breton es lo único que Arsène Lupin no ha sido capaz de robar.
El sueño que ni siquiera mi abuelo pudo cumplir.
¿Qué locura es esta, Lupin? Algo capaz de poner a este mundo patas arriba.
Esto de aquí indica que la contraseña es una palabra de 8 letras.
La primera prueba.
¿Intenta adelantarnos para conseguir el tesoro del diario Bresson?
Abre bien los ojos. Lupin y su banda van a dejar de existir ahora.
Lo siento, Lupin.
Doncs ja ho sentiu, aquesta pel·lícula d'animació, molt animada també, és bastants trets d'acció, amb Arsène Lupin III. Un cognom que, com us deia, potser us sona arran de l'estrena de la sèrie Lupin a Netflix, una sèrie que interpreta Omar Sy i que, vist l'èxit que ha tingut després de la seva estrena, la plataforma Netflix ja ha anunciat que a l'estiu tindrem segona temporada d'aquesta sèrie. Així que, si us va agradar la sèrie, si esteu pendents de la segona temporada, també li podríeu donar una oportunitat a Lupin III. I anem, en aquest cas, amb la darrera pel·lícula que us comentarem avui. En aquest cas és una reestrena d'una pel·lícula que es va estrenar, que va arribar a les pantalles fa 25 anys. Crash, una pel·lícula de David Cronenberg que es va estrenar l'any 96 i que està considerada per molts com una pel·lícula de cult. És un thriller amb tocs eròtics que està basada en un llibre del 1973 escrit per James Graham Ballard. Una pel·lícula polèmica en el seu moment, ja que tracta sobre un grup de persones que experimenten simforofília, que és l'excitació sexual observant els accidents de cotxe o fins i tot protagonitzant un desastre, com pot ser un incendi, o en aquest cas un accident de cotxe, com us comentàvem. James Ballard és el protagonista de la pel·lícula i és un productor de cinema i executiu publicitari que manté una relació poc habitual amb la seva dona, Catherine, i busca noves formes d'expressar el seu amor sexual. Una nit, conduint a casa des de la feina, Ballard topa amb el cotxe de la doctora Helen Remington, causant la mort de l'acompanyant, que era el marit de la doctora. Més tard, tots dos, tant la doctora com el James Ballard, es tornen a trobar a l'hospital, on es recuperen de les ferides. Al sortir de l'hospital, Ballard i Remington comencen una relació eròtica basada principalment en la seva experiència compartida en aquest accident que us comentàvem. Ballard, iniciat per Remington, comença Vaughan, que és la nova parella de la doctora després de l'accident, i el Vaughan lidera un grup de fetichistes dels accidents de cotxe. Per ells, el fet d'estar presents en accidents de trànsit, reproduir accidents de famosos i fotografiar els ferits i els morts in situ, i arribar fins i tot a experimentar accidents, doncs els excita sexualment, i fins i tot també fer servir elements ortopèdics, una temàtica que no deixarà indiferent a ningú. Sentim també el tràiler de Crash, que es reestrena 25 anys després.
¿Accidente de coche?
Sí.
Parece que hay ahora el triple de coches de los que había antes del accidente. Necesito verte, Ballard. Necesito hablar contigo del proyecto.
Más allá del placer. Más allá del dolor. Y más allá de la obsesión.
Es algo en lo que todos estamos íntimamente implicados.
Se encuentra el arrebato. Y la furia. De un choque. James Spider, Holly Hunter, Elías Coteas, Deborah Anger, Rosanne Arquette. Les invitamos a que se abrochen el cinturón.
Bien.
Del director David Cronenberg.
Del director David Cronenberg, com diu aquí aquesta veu en off. També sentíem part dels actors que protagonitzen la pel·lícula. Crash, que es reestrena 25 anys després, i és una pel·lícula que, d'altra banda, es pot trobar a Filmin. En aquest cas, aquesta reestrena porta una millora del so i també una reedició en 4K que es podrà veure en determinades sales. Una pel·lícula que va aconseguir el Premi Especial del Jurat al Festival de Cannes de l'any 96. I per tancar aquest espai de cinema, doncs farem un cop d'ull a l'actualitat del setè art, que déu-n'hi-do la de notícies que ens porta, tot i que malauradament no hi hagi gaires estrenes, com us hem comentat. Una de les notícies que més destaquen en aquesta setmana és que es manté el tancament temporal de les sales de cinema de la majoria dels grups d'exhibició, com són Yelmo, Cine o Cinesa. I és que moltes sales de cinema ja estan arribant a una situació que és límit i la majoria estan fent tancaments temporals. Per exemple, el grup Balanyà, que és el propietari dels cinemes Aribau i Gran Sarrià, ha decidit que a partir de dilluns doncs, tancarà aquests dos cinemes de forma temporal. Yelmo també aquesta setmana va decidir tancar almenys 15 dies més més de 500 sales que té repartides arreu de l'estat espanyol i només fa excepció amb els cinemes de Madrid i les Palmes de Gran Canària. També la cadena Ocine, que tenim aquí al cinema del Vendrell, té la majoria de sales tancades i aquest dimarts va anunciar també més cinemes que mantindrà tancats durant almenys 15 dies. Cinesa, que té cinemes com Diagonal Mar o Llobregat Centre, que seguiran tancats fins al 18 de febrer, i altres sales que té tancats dilluns i març. Una situació econòmica pel sector del cinema molt dolenta, que ha patit una caiguda d'espectadors des del començament de la pandèmia, el mes de març passat, amb un descens del 85% de la quota d'espectadors a Catalunya, que suposa uns 15 milions d'espectadors menys l'any 2020. Déu-n'hi-do les dades que ens deixa aquesta pandèmia pel que fa al sector del cinema. Des d'aquí molts ànims també a tothom que... aquest sector, no? Tots els que formen part del sector de la cultura i especialment els del cinema. També s'han conegut més nominacions als Premis Gaudí. I tenim a La Vampira de Barcelona amb 14 nominacions, Les Niñes amb 13 i Sentimental amb 8. Aquestes tres són les pel·lícules amb més nominacions en la 13a edició dels Premis Gaudí. Les dues nits d'ahir, que és una altra pel·lícula nominada, només ha aconseguit una, de fet, i és la millor pel·lícula. Cal comentar que els Premis Gaudí diferencien en dues categories el Premi a la millor pel·lícula. En una s'inclouen només les produccions catalanes que són parlades en català i en una altra les produccions catalanes que es parlen en qualsevol altre idioma. Altres pel·lícules que han estat nominades doncs, s'inclou Adu en la categoria de millor pel·lícula en llengua no catalana i també destaca sobretot el nombre increïble de nominacions de la Vampira de Barcelona, una pel·lícula que destaca sobretot en l'aspecte tècnic. Premis Gaudí que s'entreguen el 21 de març. I acabem aquest bloc de cinema esmentant la figura de Jane Fonda, que s'ha conegut que rebrà el Globus d'Or honorífic en la propera gala dels Globus d'Or. L'actriu, nascuda el 21 de desembre de 1937, que acumula una carrera molt dilatada, també forma part d'una saga d'actors, com el seu pare Henry Fonda, que també va guanyar l'Oscar honorífic i el mateix premi l'any 1980. Fonda, que va guanyar dos galardons de l'Oscar i és reconeguda sobretot pel seu activisme, pel seu compromís amb les tasques socials i, per exemple, l'11 d'octubre de 2019, que va ser detinguda en una manifestació davant del Capitoli a Washington en una manifestació contra el canvi climàtic. Jane Fonda, doncs, que rebrà aquest any el Globus d'Or honorífic. Doncs nosaltres arribem a 11:45 del matí, tornem de seguida amb més coses per tancar aquest Penedès en xarxa d'avui.
Penedès en xarxa. Les notícies. Bon dia, ara són 12:45. Us oferim un darrer repàs a l'actualitat del Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Sant Llorenç d'Hortons prepara accions per la promoció econòmica. L'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons ha renovat i ampliat el conveni del Servei de Proximitat per la dinamització econòmica i promoció de l'ocupació amb el Consell Comarcal. Fer una reunió programada per tractar el foment de l'ocupació i el desenvolupament econòmic a Sant Llorenç i on s'ha parlat sobre la planificació del Servei de Proximitat al municipi, amb especial atenció a les persones aturades per ajudar-les a la recerca de feina i a comerços, empreses i autònoms. També del programa Treball, Talent i Tecnologia de la Diputació, al qual l'Ajuntament s'adherirà i es portarà a terme des del Consell Comarcal conjuntament amb altres municipis i que permetrà accedir a un projecte de cadena de valor de la indústria agroalimentària i relacionats. Finalment, s'ha debatut amb els tècnics que el porten a terme sobre el programa de reactivació econòmica de l'Alt Penedès i sobre la situació actual dels polígons, a part de conèixer de primera mà altres serveis del Consell Comarcal. La Bisbal del Penedès vol reduir els nivells de calç als dipòsits del Priorat i de Can Gordell. La regidoria del Servei d'Abastament d'Aigua de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha fet un contracte menor amb Aqualia per instal·lar equips de polifosfats als dipòsits d'aigua del Priorat i Can Gordell amb l'objectiu de reduir els nivells de calç. El contracte aprovat a la Junta de Govern puja a gairebé 12.000 euros. L'objectiu de l'actuació és evitar la incrustació de calç a les canonades, un problema molt estès a la zona perquè l'aigua és originària de terrenys subterranis molt calcaris que fan que tingui una elevada duresa. El sistema que es farà servir al Priorat i Can Gordell ja està en funcionament als dipòsits de la Miralba i el Papagai. El tractament condiciona la calç dissolta que arriba dels pous perquè no s'adhereixi a la calç incrustada, tot plegat per preveure una futura obstrucció de les canonades i els tubs. És una intervenció que compta amb l'informe sanitari vinculant favorable del Departament de Salut de la Generalitat. El Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat edita un calendari per difondre hàbits i bones pràctiques per a la sostenibilitat. El Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf ha editat un calendari descarregable de l'any 2021 que inclou informació d'interès, recomanacions i eines perquè la ciutadania adopti bons hàbits i contribueixi a fer un món més sostenible. Cadascun dels 12 mesos de l'any es dedica a una temàtica ambiental internacional. Per exemple, el gener s'aposta per l'educació ambiental, el març per un ús responsable de l'aigua, el juny es dedica a la lluita contra el malbaratament alimentari o a l'octubre a la mitigació del canvi climàtic. Cada una de les temàtiques s'acompanya amb informació i consells per tal de participar en la millora del medi ambient com a ciutadà i ciutadana. El calendari també destaca i identifica aquelles jornades especials i diades internacionals en què es posen en valor els recursos naturals i la preservació del nostre planeta. El calendari es pot descarregar en versió digital a la web i a les xarxes socials de la Mancomunitat.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva local.
Són 7 els minuts que manquen, que passen. Recapitulem. Són 7 els minuts que passen de 12:45 del matí i arrenquem ara amb el darrer bloc del programa que avui dediquem a apropar-vos propostes culturals ben diverses. Comencem a Ràdio Sant Sadurní amb una proposta que té l'art com a protagonista. Eli Jiménez, explica'ns.
Doncs parlem ara de la venda de quadres solidària de Patrícia Castellví i ho fem amb la seva filla, amb l'Anna Roig. Com estem, Anna? Molt bon dia.
Hola. Molt bé, contents amb aquesta iniciativa i de la rebuda que està tenint, així que superbé.
una iniciativa de la que ens hem assabentat aquesta mateixa setmana, ens hem fet ressò, i abans d'entrar-hi una miqueta més, explica'ns com és aquesta iniciativa.
Mira, tot va començar per un somni que va tenir la meva mare. Bé, la meva mare fa uns 10 anys que pinta, és com un do que se li ha revelat aquests últims anys. Ella sempre ha tingut facilitat per les arts plàstiques, però ara aquests últims anys s'ha posat amb la pintura i semblava com que ho hagués fet tota la vida i ha fet uns quadres increïbles, ens ha pintat fins i tot a persones de la família i que se'ns reconeix perfectament, vull dir que ha fet coses increïbles, no? I fa poc va tenir un somni, en aquell somni veia claríssim que havia de vendre alguns dels seus quadres per ajudar la gent que ara ho necessita. Llavors ens ho va comentar els de la família i vam dir, doncs mira, entre tots ho tirem endavant. A més, entre el meu germà que té una botiga, jo que estic acostumada a tirar endavant un grup de música, estem acostumats a tirar endavant projectes, llavors ens hi vam animar de seguida, també el meu pare, i entre tots doncs, hem anat muntant el projecte, que ara ja fa pocs dies que hem anunciat i a partir del dia 1 doncs, ja començarà la venda dels quadres, però de moment fins i tot hi ha gent que ens els vol comprar abans d'hora, els diem no, fins al dia 1.
Una venda de quadres, com dèiem, solidària, perquè els beneficis que obtingueu amb la venda d'aquests quadres anirà destinada a Càritas Sant Sadurné.
Sí, exacte. La meva mare va estar pensant a on volia destinar els diners i clar, ella el que volia era que arribés a la gent de més a prop i que més ho necessita. Llavors, com que a Sant Sadurní tenim l'entitat Càritas que s'ocupa directament de donar aliments a qui ho necessita, o tenen un pis també on persones sense sostre poden estar-s'hi un temps, tenen projectes xulos i del poble, doncs per això ella va triar fer-ho a través de Càritas Sant Sadurní, d'això, que tots els diners recaptats anessin directament a Càritas Sant Sadurní.
Anna, els quadres els poden veure ja online a través d'una pàgina que ara et preguntarem perquè els nostres oients puguin trastejar aquests quadres i també físicament a Calfero.
Sí, exacte. Doncs qui vulgui anar a la pàgina web és un WordPress, és quadresolidaris.wordpress.com i allà hi ha un apartat que es diu Galeria on es poden veure tots els quadres amb la seva fitxa tècnica i un preu mínim proposat. O sigui, diem preu mínim perquè com que és una venda solidària, si algú, per exemple, allà posa que aquell quadre val 50 euros o 150 euros i té ganes de donar més diners per poder doncs, oferir més diners a Càritas Sant Sadurní, doncs endavant, vull dir, no direm que no. O sigui, són diners que hi han dit també a l'entitat Càritas, o sigui que comentat si algú vol donar més del que està previst per aquell quadre. I qui vulgui veure els quadres en directe, que a vegades també és interessant, no? Perquè si et vols posar un quadre a casa, també a vegades has de veure tal com és, els colors ben bé, com són i tot, la mida, i per fer-te'n una idea, doncs a cal fer-ho en horari de botiga, a la botiga que està al carrer Diputació número 51 de Sant Sadurní d'Anoia, doncs allà podeu, al soterrani hi ha una sala d'exposicions i estan allà exposats, i podeu anar-los a mirar.
Abans ho deies, hi ha gent que ja us els vol comprar, però fins al dia 1 no es posen a la venda. Explica'ns una miqueta com es farà aquesta venda i per la gent que ens estigui escoltant, que vulgui trastejar aquest web i que després s'animi a comprar-ne algun, com ho han de fer?
Doncs això, a partir del dia 1 de febrer, que és un dilluns de la setmana que ve, doncs a les 10 del matí s'inicia la venda. O sigui, si rebem correus electrònics abans d'aquesta hora i aquesta data, no serveixen. A partir d'aquell dia, qui vulgui un quadre, doncs ja pot escriure a quadresolidaris@gmail.com i dir doncs, quin quadre li interessa. A partir d'aquest moment doncs, ja li contestarem dient està disponible o no està disponible el quadre. En el cas de no estar disponible, doncs ens sabrà molt greu i si està disponible, doncs a la persona li direm el número de compte de Càritas Sant Sadurní on podrà fer l'ingrés directament i una vegada ens ensenyi el justificant de l'ingrés dels diners a Càritas Sant Sadurní, doncs ja doncs, gestionarem de quina manera doncs, si ve a buscar el quadre de Calfero, si se li envia. Els ports, els ports van a càrrec nostre, bueno, Calfero participa en els ports, no, la persona que faci la compra del quadre no haurà de posar uns diners de més per als ports, o sigui, ho podem enviar a qualsevol lloc de la península, o a França, potser, perquè la meva mare és francesa i potser tenim algun familiar que ens el compra també. I res, i ja està. I si doncs, algú ha passat, serà per ordre de rebuda de mails, o sigui que si t'interessava un quadre i algú ha estat 2 segons abans que tu enviant el mail, doncs en sabrà greu, però serà la primera persona que l'haurà enviat.
Anna, explica'ns una mica com són aquests quadres, perquè ens en fem una idea.
Els quadres que ha triat la meva mare, bueno, són 12 quadres i la majoria tenen temàtiques al voltant del vi, la vinya, licors, perquè també, a veure, la terra que estem i també, a veure, la meva mare s'ha dedicat tota la vida a treballar a Calfero, a la botiga de vins i caves, llavors era una temàtica com molt present. El que és xulo dels quadres que ha triat és que són els que ha fet de, com d'inspiració pròpia, perquè a vegades quan pintes doncs, et dediques a copiar una fotografia o alguna cosa així, no? Doncs en aquests quadres no ha copiat, sinó que ha creat ella des de zero, o inspirant-se en alguna cosa, però creant-ho ella. I bueno, hi ha només l'excepció de tres dels quadres, que són tres composicions florals, així, cada un amb un tipus de flor diferent. Una és unes margarides, les altres una mimosa i l'altra uns lilàs. I si no, doncs, bueno, també ja puc parlar del quadre, jo diria el quadre estrella, que és el més gran i el més espectacular. És un viticultor així amb una posta de sol de fons que està esporgant la vinya. I aquest és molt impressionant. I res, llavors hi ha uns de petitons que són un, per exemple, que és una ampolla de vi amb la seva copa, l'altre és una ampolla de cava amb la seva copa, l'altre una ampolla de ginebra amb la seva copa i l'altre una ampolla de brandy amb la seva copa. Són coses així molt... que es nota que l'han parlat en aquest món tants anys.
Anna, parla'ns una miqueta de la teva mare, d'aquesta vessant seva artística que comentaves que li ha nascut en els darrers 10 anys i també una miqueta de... abans també ens ho deies, no? Ta mare és francesa.
Sí, exacte. Bueno, la meva mare ara ja fa molts més anys que viu a Sant Sadurní que no pas a França, perquè va venir quan tenia 23 anys i ara en té 66, vull dir que fa molts anys que està aquí. Bueno, ella de fet és filla d'un exiliat, el seu pare era de Sant Sadurní, es va exiliar durant la guerra i es va casar a França el seu pare, va tenir la meva mare i la seva germana, i després quan la meva mare va tornar a Sant Sadurní a conèixer la família, quan ja deixaven tornar els exiliats, doncs va conèixer el meu pare, llavors es van casar i ja es va quedar aquí. I res, han sigut molts anys de dedicar-se a l'empresa familiar de la família del meu pare, no? De Calfero, de vendre vins i caves, ha estat molts anys sent un puntal en aquesta família i en aquesta empresa, no? I des d'una part potser que no es veia tant, des del despatx i des de la creativitat i des de posar bonic a la botiga amb la seva sensibilitat per les arts visuals, no? I també, bueno, s'ha dedicat molt a fer, havia fet cursos d'aparadorisme, per exemple, no? I sempre, doncs, els aparadors estaven super, bueno, estan, ara ja no ho fa ella, però estan sempre super cuidats, no? I tot el costat estètic sempre l'ha cridat molt. I bueno, fins i tot havia guanyat concursos d'aparadors que s'havien fet a Sant Sadurní per la Setmana del Cava i coses així. Vull dir que és un tema que sempre l'ha cridat. Després va començar a posar-se, al tenir nets, es va començar a posar a fer capgrossos. Mm-hmm. I llavors primer va començar a fer capgrossos amb paper de falla, després amb fibra de vidre va arribar a fer un gegant i una geganta pels seus nets, després ha arribat a fer una àliga d'aquestes de festa major amb fibra de vidre, dos dracs així amb paper de falla, dracs petitons tipus les filoxeretes de Sant Sadurní, uh-huh. Bueno, que es va començar a posar amb això, i després ja va començar doncs, a rebre alguna classe de pintura amb la tècnica de l'oli, i anar experimentant, anar provant, cada vegada doncs, a provar alguna tècnica diferent, alguna coseta diferent, doncs ha arribat a fer un munt de quadres, que a casa nostra sembla una espècie de museu. I de tots aquests quadres que ha fet durant aquests anys, doncs ella tenia clar que volia que fossin aquests 12 els que fossin venuts, i que la gent els pogués gaudir a casa seva, i a més doncs, que això servís per ajudar la gent que ho necessita en aquests moments.
Anna, ja per acabar de fer-ho rodó a títol recordatori, ja molt resumit per la gent que ens estigui escoltant, acabem de dir les darreres coses, acabem de fer aquesta venda de quadres solidària de la teva mare, de Patrícia Castellví, acabem de donar res al web on poden veure els quadres, com han de fer, recordem un altre cop, aquesta reserva, si la volen, i a partir de quan.
Doncs això, si voleu veure els quadres de quadres solidaris de Patrícia Castellví i l'Enedit, podeu anar al web quadressolidaris.wordpress.com o anar, cal fer-ho en horari de botiga. Obren de dimarts a dissabte de 10 a 2 quarts de 2 i de 5 a 8 i el diumenge també està obert al matí només i el dilluns tancat. Llavors, bueno, això, podeu anar-los a veure, però sobretot el dia 1 de febrer, que és el dilluns de la setmana que ve a les 10 del matí, és quan es poden començar a demanar els quadres escrivint a quadressolidaris@gmail.com i llavors ja us direm si estan disponibles o no els que us interessin i continuarem parlant per negociar si es pot tirar endavant la venda.
Doncs Anna Roig, un plaer tenir-te avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa, que parlem d'aquesta venda de quadres solidària de Patrícia Castellví i esperem que vagi molt i molt bé aquesta venda, que sigui tot un èxit i que recaptin molts diners per Càritas Sense Diners.
Tant de bo, així ho esperem. Moltes gràcies.
I la segona proposta ens du fins a Llorenç del Penedès, ja que la cantautora Sònia Linares és finalista al concurs d'autor de la Fada Ignorant d'Andorra, els dies 6 i 7 de febrer. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Eric. Doncs, com a proposta de la gent del detall, exactament no és una proposta, però la penedesenca, com bé deia Sònia Linares, és finalista al concurs de la Fada Ignorant a Andorra. I com que volem que ens expliqui tot el tema de cultura i què ha passat a Andorra, tenim a la Sònia Linares a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bones. Sònia, com estàs?
Hola, guapis, què tal? Com esteu?
Com va tot?
Pues molt bé, molt contenta de parlar amb vosaltres, vosaltres.
Com, bueno, primer de tot, bon any, perquè no havíem parlat amb tu des de l'any passat, sembla molt, i aquesta bona notícia amb la que encetem quasi el mes de febrer.
Pues un poquito de notícia cultural, d'autor, de les coses que estan encara podent passar, de moment. Y bueno, celebrando los puntos aquí de arte y cultura, hay mucho de país aquí.
Exacte, pequeño. Sí, però has hagut d'anar a Andorra, ni més ni menys.
Sí, era com, sí, simbòlic, no? Estava allà i pensava, què cosa? Perquè, clar, de no poder tocar l'àlbum, no l'he pogut estrenar encara, dic que estic estrenant les cançons aquí. O sea, en otro país, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Que no, bueno, no sé, por cosas de la vida, por cosas como están, pues aquest s'ha pogut donar y eso ya es maravilloso.
Sí, perquè a més tu ens explicaves que al mes de gener aniries a Andorra i així ha sigut, però, a veure, explica'ns què ha passat aquí.
La cosa estava que feia, això aquesta convocatòria la vam fer l'any passat, però jo crec que era l'abril o el maig, bueno, no sé. I ja fa temps, jo no havia ni estrenat a l'EP. I bueno, no sé, ara no sé què t'estava dient. Me he perdido!
Com llegaste a Andorra?
Ah, clar, i llavors es va convocar pel 23 d'octubre, però clar, aquí ja començàvem, es va tornar a confinar tot, totes les classes online, per exemple, tot anar, venga. Entonces van dir, bueno, pues el gener. I el gener s'aguanta la data. I ara encara espero que s'aguanti la data fins al 6 i al 7 de febrer, que és quan serà la final.
De fet, vas presentar a la Fada Ignorant, al Cafè Teatre que hi ha a Andorra, les teves cançons del treball en acústic i van agradar molt al jurat, no?
Jo no sé si van agradar al jurat o aquí, però jo sé que vam compartir una estoneta molt, molt viva, molt bonica. Con la música la gente cantaba un poquito también, hacían sus resmetes, y la música ens va portar allà a safe place, com deia, seguro. Llavors, eso es un premio ya en sí mismo, no sé si va agradar o no, però aquest moment va passar, per lo qual, per mi, ja està el tic.
Va ser el 17 de gener i estaves amb altres autors, no?
Sí, hi havia Frank, que també ha passat, que és un cantautor. Ara tens un nou vídeo, un nou single, també fa jazz i guai. Llavors hi havia el Tren de la Musa, que és una banda que també trauran, però són d'Andorra, llavors ens vam trobar allà amb paisanes andorrans. El Jere, que és un poeta musical, crec que de la zona del Vallès. I el Roger, I Roger és un altre cantant també, que crec que està actuant a l'Arnassant, i no sé quan, creo que, bueno, en breve. Bueno, que muy bien, que un ramillete de autores, i jo mateixa no, però bueno, un ramillete d'autores i de propostes i de coses que és més d'autor, saps? Que no és tot xatxatxutxutxut, sinó que hi ha com una poètica dintre. Poder manifestar això, una passada.
I ets escollida, t'has aventat aquesta setmana, i el cap de setmana del 6 i el 7 d'octubre, no, el 6 i el 7 de febrer, perdó, tornaràs a pujar a Andorra per fer la final, no?
Sí. I aquí hem de presentar 3 temes, y bueno, pues estoy pensando a ver cuáles, aparte de los que ya presenté, cuáles puedo presentar. Y seguramente, si Déu vol, el David pues también introducirá la seva guitarrita eléctrica, porque los temas enregistrats están los riffs del David, está toda la atmósfera, está toda la textura amb la guitarra, vull dir, ya todo un món, ¿no? Que claro, tocar yo sola pues es guay, pero si el David em pot acompanyar a fer aquesta feina, pues vamos.
Molt millor, ¿no?
Sí, yo creo que la música s'enriquirà. Entonces, más hace su función. Como más rica está, más funciona hace la música.
Pues sí. Així es diu. Escolta, Sònia, i tenies previst fer un concert aquí a Vilafranca del Penedès, però sí, m'imagino que s'ha cancel·lat, no?
Sí, tal qual. Havia de ser per les festes de Sant Raimon. I era, mira, justo el dia antes de la Fada Inundant. O sigui, teníem 2 bolos en todos los meses estos, después de verano, no hemos tenido bolos. Y en un fin de semana se colocan 2, pero al día 16 es va anul·lar. Al final l'Ajuntament de Vilafranca va preferir posposar-ho i ens van contactar a l'organització, que tornaríem a fer, si ho vol, en algun altre moment. I amb ganes, perquè hi havia bastanta, també molta proposta a l'autor, molta varietat, jo què sé, és un festivalet així petitet. Nosaltres anàvem a tocar el claustre del... Ai, com es diu? Temolinos? No, ara no. Un dels claustres. I clar, la idea de fer-ho, doncs, bueno, això se truncó i te quedes un poco como fu. Però bueno, esperem que busquem altres opcions també per fer la cultura més viva a través de la, no sé, de biblioteques, centres cívics, no sé, buscar altres maneres també de poder comunicar això a salvo, claro.
Perquè clar, parlem de que el confinament inicialment serà fins al dia 8 de febrer, però clar, ara mateix tot el tema de concerts, com comentaves, doncs res, i a més les classes que fas han tornat a ser online, no?
Sí, format online. Ja no vaig a l'escola, vull dir, ho faig aquí a casa, que també és guai, me lo estoy pasando força bé. Quan la màquina va, és guai, perquè també abans amb la mascareta, també, quan l'altra cosa, no, quan estàs presencial, ara hem de portar mascareta. I clar, sí que hi ha moments que el cantant la traia en un moment, però és que és póntelo, quítelo, póntelo, quítelo. I també que t'ofegues, saps? A l'hora de cantar amb una mare. És a dir, que també estic disfrutant la part de no haver de portar la mascareta.
D'estar a casa segura, no? I que et deixin moure't i expressar-te amb la cara aquesta tan expressiva que tens.
És que, claro, si te quitan esto, ¿qué? ¿Cómo fem això? És com quitar-li l'aroma a la comida.
Clar, és que no ens adonem, però és que no veiem les cares.
Clar, guies per què? I a més, jo, quan vull con la mascareta, és que no veo nada, no veo, no... Està gent al voltant, no us reconoce. No, com una locura.
Déu-n'hi-do. Escolta, i a Andorra, per entrar-hi i sortir algun problema, no, perquè anaves per feina.
No, ens van passar els guardes, hi havia control, i vam ensenyar el nostre certificat d'autoresponsabilitat i una carta de la Fada Inundant conforme fent el contracte. Llavors, clar, ja no ens ho van demanar, però bueno, ja ens van veure, i ja nosaltres ho portàvem, si acaso. I però sí que és veritat que passes per aquests puestos i és com passar per el túnel del
miedo.
És com, bueno, no puede ser nada, però bueno, a ver, ¿sabes? Que la Guàrdia Civil i, bueno, no sé, que eso, que bueno, que vas con cura, ¿sabes?
Clar. Escolta, i a Andorra hi havia molt moviment o estàvem com aquí, que quasi no veiem gent al carrer?
Mira, jo comparat quan entrava a Andorra, pues que ja veus a gent pel carrer Meritxell, que les perfumeries, que les gasolineres, que no sé què, i hi havia poc moviment. I també això ens ho comentaven allà a la Fada, la gent que hi va. Hi ha poc moviment, Andorra està trista perquè normalment tenien les famílies ja venint de França o de Catalunya, d'Espanya, i ara el turisme...
Clar, s'han quedat sense res.
Clar, són una mica tristos. Llavors, hi ha aquest concurs d'autor que David Illa, no només perquè hi ha música en directe, sinó perquè hi ha diverses propostes i la gent pues, va veure o ho veu online, perquè mira, un dels jurats no va poder pujar i ho va veure online,
clar,
perquè és possible. I es fan Instagram Live i el Facebook Live i també es generen altre tipus de públic, un públic d'altra manera, no? Que també conoce tus canciones, les propostes que hi ha i la vibra que hi ha al local i tot això. També pues, és vàlid.
Doncs Sònia, se'ns esgota el temps. Un plaer tenir-te de nou aquí al Penedès en Xarxa i desitjar-te molts ànims, molta energia positiva pel 6 i el 7 de febrer, que estarem molt atents a les xarxes socials per veure què succeeix.
Pues, que guai, que il·lusió. Moltes gràcies per contactar-me, moltes gràcies per estar atents a les mogudes així miniculturals underground Penedès.
I tant.
I ser part de tota aquesta ona que com m'ha xuxuxu, m'ha arrastra. Y dice el refrán que si el agua sube, la marea sube, todos los barcos flotan.
Doncs que pugi la marea i que surtin tots els vaixells que falta ens fa. Sònia, un petonàs enorme i moltíssimes gràcies.
Gràcies, guapis. Adéu.
Adéu.
I amb això que sentim, que és Son of the Walls, de la Sònia Linares, que era la protagonista d'aquesta darrera entrevista, amb això nosaltres acomiadem fins dilluns, que ja serà en el mes de febrer, i acomiadem aquest programa, ja dilluns, novament amb la Sílvia Delgado, que estarà encapçalant la nau. Per qui us ha parlat avui, ha estat un plaer acompanyar-vos durant tot aquest matí. I abans d'acabar aquest programa, no marxem sense felicitar els companys del 3 de 8, que avui compleixen 2.000 números, avui surten al carrer en aquesta ocasió, complint 2.000 números. No m'agradaria marxar sense recordar aquesta efemèride, aquest aniversari. Us desitgem molt bon cap de setmana i us emplacem a tornar dilluns al mateix lloc i a la mateixa hora. Fins la propera!